Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra, les Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona, que fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els parla Lluís Arter, gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos. Cada setmana, ja saben, una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de la demarcació de Girona. I sempre amb la bona companyia, excel·lent companyia d'en Josep Víctor Gai, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Ben trobats. Avui podem dir que estem, si no en família, en una gran família.
Sí, una immensa família. Ara en parlarem i durant uns quants minuts, que seran els protagonistes d'aquestes converses gironines, perquè tenim la sort de comptar avui, aquí amb nosaltres, amb el senyor Francesc Cayuela. Avui ens acompanya el president del GEC. Senyor Cayuela, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Benvingut, feliç migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, la gran família, deia en Víctor, és tan gran com que el GEC és el segon club més gran d'Espanya, diguem-ne, no futbolístic, no? Si no estic equivocat.
Bé,
no,
bueno, de fet, en nombre de socis, diguem-ne, allà lluitant per les tres primers llocs, estem sempre l'Espanyol de Futbol, alguna nació, Terrassa, Sabadell i nosaltres. Per tant, sempre estem allà fregant qui és el tercer, el quart o el segon.
Però si mirem la dimensió de Girona...
Sí,
fa
sí,
de
no,
que...
no, però si mirem el nombre d'esportistes en competició, en fitxa federativa i en seccions esportives, no voldria ara equivocar-me, però seríem els primers de Catalunya i podria dir d'Espanya.
Caram, doncs...
No vull tampoc ara pecar de gros, però si és esportistes en competició, dic que sí.
Perquè, a més, una de les característiques històriques, diguem, ja en parlarem de la història, però una de les característiques que defineixen el GEC, el GIG, que és el grup, el podem dir de moltes maneres, és precisament aquest ventall d'activitats esportives. Quantes n'hi ha aproximadament?
Nosaltres tenim 22 seccions, 20 d'elles són esportives i dues culturals. A part de diferents comissions que es fan ad hoc per fer determinats aconteixements ja fixats, però de seccions tenim 22.
Per tant, vol dir que, ara, si hi ha 20 seccions esportives, més les dues culturals, d'alguna manera és donar una certa lliçó a entitats bàsicament futbolístiques que no tenen ni 20 ni 10 seccions poliesportives.
Bueno, cadascú, diguem-ne, que té un model determinat d'esport. Nosaltres apostem a nivell esportiu molt per l'esport base i amateur, el qual vol dir que els nostres esportistes són tots amateurs, el qual tampoc vol dir que si hem d'anar a categories professionals on te juguen professionals, també hi estem.
En Víctor abans apuntava el fet de que és una gran família, el GEC, i els socis jo crec que també deuen estar contents perquè potser una de les claus de l'èxit del GEC ha estat aquest carrer familiar que fa que, doncs, amb uns preus certament raonables, doncs, tota la família en pugui gaudir, no?
Sí, nosaltres amb un club popular intentem donar resposta, sobretot a través de l'esport, a tota la família. I, clar, nosaltres, com que som una entitat sense ànim de lucre, és a dir, lucre em refereixo a donar, diguem-ne, dividendos ni rendiments a un consell d'administració, sinó que tot ho revertim a l'entitat, fa que, d'alguna manera, els nostres preus s'adecuïn ben bé a allò que fem. Per tant, continuem aquesta línia de preus populars, oberts de tothom, i que, bueno, doncs, aquesta és la política que ha tingut sempre la nostra entitat.
Però hem de suposar que les despeses, entre cometes, familiars,
sí, bueno,
han de ser considerables. Només cal veure, doncs, els equipaments esportius, doncs, les piscines, els camps d'esports, les pistes d'atletisme, el material, doncs, que s'ha d'emparar amb aquestes activitats. Vull dir que el pressupost familiar deu ser considerable.
Però jo crec que moltes vegades no s'és conscient de que jo crec que l'esport és una prioritat. Igual que tenir una prioritat que és pagar la llum, pagar el pa, pagar l'aigua i pagar, doncs, la calefacció, si podem, lògicament, perquè hi ha molta gent que ho passa molt malament, l'esport també ha de ser. Perquè l'esport és salut, és benestar, és cohesió, és foment de valors, és educació. Per tant, si tot això realment ho poséssim ben bé i tinguessin en valor, inclús les nostres autoritats, ben bé el que suposem, doncs seria una cosa imprescindible. Per tant, i s'hauria d'ajudar la gent que no pot arribar a fer tot això, doncs, a que sigui possible o que ho pugui realitzar. Perquè, per exemple, la persona que té una vida sana, saludable, tant més raonable, no estic parlant d'anar a córrer cada dia tres maratons, no? Vull dir, s'estalvia molt en salut i en sanitat. Si a través de l'esport estem cohesionant i educant nanos, també diguem-ne que estem fent una societat molt més sana, molt més solidària, molt més emprenedora. Per tant, crec que l'aportació que fa el món de l'esport a la societat s'hauria de tenir molt més en valor per la gent que ens dirigeix.
I el de sana pot anar fins i tot més enllà del concepte purament físic, sinó
sí, d'esperit, també.
I de filosofia. Senyor Canyola, vostè fa molt poc acaba de començar com a president aquest segon mandat que el portarà fins al 2023.
Exacte.
Parli'ns d'aquesta nova junta, quins són els objectius, les prioritats, quins són els reptes que s'han marcat per aquest plaç, per aquest quinqueni.
Sí, els reptes que ens han marcat venen també molt marcats per l'anterior mandat. L'anterior mandat ha estat un mandat molt dur, molt difícil. Ens va tocar conviure amb el més dur de la crisi que ha afectat i continua afectant la nostra societat. Per tant, ha estat un mandat molt marcat per la contenció econòmica, per adequar molt les activitats imprescindibles perquè la qualitat d'allò que fem no es veiés mermada per la baixa d'ingressos. Per tant, estan uns anys molt difícils, molts. Ara, en aquest moment, la crisi no està ni molt ben superada, com a tota la societat no està superada, per tant, i que expliqui una altra cosa no està dient la veritat. Una altra cosa és que poder hem tocat terra i possiblement bueno, no hi hagi davallades més grosses, però hi ha gent que ho està passant molt malament, empreses, particulars, treballadors. Per tant, que expliqui una altra cosa, està molt bé per donar ànims i està molt bé que de tant en quant ens auto, diguem-ne...
Fem autoajuda, sí.
Sí, però la veritat és la veritat. Per tant, què vull dir amb això? Doncs ha estat anys duríssim, val? Per tant, ara en aquest moment, doncs nosaltres el que hem de fer és intentar créixer i recuperar la massa social que ens va deixar, doncs, lògicament, perquè la crisi feia estralls, ens hem marcat, doncs, primer, créixer, continuar amb aquesta estabilitat econòmica que hem fet ara, amb la contenció de la despesa, adequar molt bé tot això, plantejar-nos també ja reformes de les nostres instal·lacions que necessiten ajuda, perquè s'han de posar una miqueta més al dia, i continuar amb aquesta línia d'intentar buscar les novetats que hi hagi en el món esportiu i cultural per donar resposta a allò que ens demanen els nostres socis i, a més, també que ens puguem adelantar a nosaltres. Per tant, seria això, el tema econòmic, tenir-ho molt ben lligat, el tema econòmic, intentar reforma d'instal·lacions i continuar amb la recerca de noves activitats, nous serveis i millorar la qualitat d'allò que estem fent ja.
Bé, aquest horitzó del 2023 inclou una fita important. En parlàvem a micròfon tancat,
sí.
Que serà l'any 2019. Doncs, què passarà l'any 2019? Doncs que el grup, el GIG, tindrà 100 anys.
Sí, l'any 2019, per tant, falten 2 anys, jo dic que el que passarà és que són els primers 100 anys del GIG. He repetit algunes vegades i he dit que celebrar per celebrar-ho, bueno, ja està bé, ens ho passarem bé, explicarem batalletes, estarà tot molt bé. Però si no és ben bé, diguem-ne, el principi d'alguna cosa, doncs no tindria gaire sentit. És a dir, què vol dir? Doncs hem de celebrar i estar contents de que hem arribat fins aquí, hem de parlar amb la gent i agrair tota la gent que ha fet possible que estiguem fins aquí, però ha de ser, diguem-ne, una embranzida per tirar endavant. És a dir, hem de ser molt ambiciosos, el nostre projecte té molt de futur, el nostre projecte és necessari per a la nostra societat i, per tant, hem de començar a parlar també ja de lo que és el GIG a mig termini del futur, val? Perquè cada vegada és més complicat doncs, que el nostre poder conviure amb la competència privada i pública, també. Val? Això també s'ha de dir que a vegades la competència pública no s'acaba d'entendre, però clubs com els nostres, i ja no parlo pel GIG, parlo per clubs com nosaltres, que som clubs amateurs i de base, que no tenen un ànim de lucre directament, que estem cohesionant la societat, no pot tenir la competència a vegades de les administracions prestant les mateixes coses que fem nosaltres. Però bé, aquest és un altre tema. Però responent a la pregunta de l'amic Víctor, és a dir, nosaltres ja comencem ja a constituir dintre de molt poc un comitè impulsor per començar a marcar les línies d'allò que volem. Per què no ho hem fet abans? Pues perquè estàvem a un final de mandat i tampoc jo volia hipotecar una futura propera junta que tingués altres idees. Per tant, ràpidament, ja ens hi estem ja treballant, doncs marcarem les línies d'allò que ha de ser. Doncs, bàsicament ha de ser dintre de l'any 19, que és l'any de celebració, tot un seguit d'actes. No s'ha de concentrar tot en un sol acte, segurament que hi haurà un principi i un final, lògicament, però dintre d'aquest principi, d'aquest final, doncs hem de parlar de moltes coses. Hem de fer celebracions, temes d'exposicions, temes de literatura, temes de llibre, temes d'activitats... Tot això està una mica encarregat, però hem d'acabar de donar cos amb el comitè.
Vaig a fer-li, senyor Caiola, una pregunta molt bàsica, però que crec que pot ser d'interès dels nostres oients. en especial d'aquells que potser no coneixen tant el detall del GEC i del que pot oferir el GIEG. Imaginem una família tipus, pare, mare i potser dos o tres fills. Quins serveis, quines activitats socials, esportives, quin servei pot donar el GEC en aquesta família?
Sí, nosaltres tenim activitats per totes les edats. Quan estem parlant de nens petits, des de començar a fer natació per nadons a la piscina, començar també a fer els primers passes amb l'escola esportiva, que després ajudarà a que aquell nano, aquella nena, hagi tastat una miqueta de tot i pugui doncs triar quin esport li agrada més. Llavors tenim 20 seccions, per tant, pot triar el bàsquet, futbol, hoquei, esquí, el que vulgui. Per tant, això s'encarrila. I a partir d'aquí doncs, fas la teva vida dintre de les seccions, bueno, formant part dels equips, amb major o millor fortuna, perquè nosaltres, repeteixo com abans, nosaltres som amateurs, per tant, sempre estarem allà on els nostres esportistes ens portin. Ho hem de jugar contra equips professionals? Sí, però nosaltres no ho som. Però si els nostres esportistes arriben fins allà, arribaran. Per tant, després hi ha una època en què segurament doncs, aquestes persones ja són més grans, doncs comencen a tenir mainada, per tant, segurament ja no poden tenir aquesta vida esportiva, doncs tenir tot un ventall d'activitats, el que diguem-ne, l'esport, diguem, de lleure, pàdel, fitness, activitats dirigides, cursos de natació, aquagym, lligues socials de futbol 7, futbol 5, squash, pàdel, tennis, tot un ventall. Veterans, exactament igual. També tenim molta activitat per la gent gran, diguem, cursos de piscina o activitats a la piscina especialment per ells, aquagym, moltes activitats per gent gran. També hi ha la secció de veterans de molts esports. Hi ha veterans que han format part de les seccions quan eren joves i ara continuen. Hoquei veterans, rugby veterans, màsters de natació, i escolta'm, tenim esportistes de més de 70 anys a la piscina. O l'hoquei veterans. Jo nascut, el meu antecessor ha estat jugant fins al... Bé, però a més tenim en Quim Ferró, que té 70 i continua jugant també de tant en quant. Per tant, diguem que tothom pot fer vida a dintre de casa nostra esportivament parlant.
Bé, el GIEG, amb aquest centenari, diguem, comença, si anem enrere, doncs, l'any 1919, fent excursionisme. Les cicles, aquest GEC, de vegades el GEC, el grup, no és l'altre grup, excursionista i esportiu gironí. Com està l'excursionisme?
Bé, l'excursionisme...
Amb la perspectiva de 100 anys.
No, continua sent una secció activa. Poder en aquest moment l'activitat més important que fan és la subsecció infantil. Per tant, dintre de l'excursionisme doncs s'ha constituït ja fa uns anys, que és molt, molt activa i, per tant, a mi m'agrada molt, perquè, clar, això és l'embrió de que la secció continuarà tinguent vida pròpia, no? Clar, lògicament, no entra dintre de les seccions esportives competitives. L'excursionisme és una altra cosa. Però,
activitat.
Exacte. Però continua ben viva i sobretot, amb un gran planter de mainada que formen part del que se'n diu la subsecció infantil.
De tota la seva relació amb el GEC, senyor Caiola, quin ha estat el millor moment? Aquell que per vostè ha estat especial, aquell moment que diu, em vull recordar, o aquell moment em va emocionar, un moment que a nivell esportiu, a nivell personal, a nivell emocional...
N'hi ha molts, però bueno, destacaríem un parell en tot cas. És com, per exemple, algun dels nostres equips, que repeteixo, han començat des de zero a casa, els han sortit les dents a casa, i a poc han arribat i han assolit una categoria, la màxima categoria esportiva a nivell estatal, per exemple. Clar, és una satisfacció veure aquella mainada amb el seu esforç compatibilitzant els estudis o la feina amb l'esport, hem arribat. Puc parlar del rugby femení, puc parlar de waterpolo femení, puc parlar de l'hoquei patins, puc parlar de molts esportistes que tenim a casa nostra, també amateurs, amb natació o amb atletisme o amb halterofília, que estan, a més, en el CAR. Ara estan en el CAR. Bueno, tot això és un motiu d'emoció. També un tema molt emotiu. Doncs mira, l'octubre de 2015 vam fer un homenatge als socis que feien més de 50 anys, que eren socis titulars. Perquè tu pots ser soci associat, però no titulars vol dir amb carnet de titularitat. I en teníem cap a 90. Dels quals van venir quasi 80. Jo pensava que en diem menys. Vam aprofitar el dia de la presentació de les seccions que fem cap allà a l'octubre, on el pavelló Bax ajuntem totes les seccions en allà perquè tothom conegui el potencial nostre, es conegui, i van poder veure ells doncs, el que estan ajudant a fer amb, el seu, amb la seva fidelitat com a socis en aquest projecte que se'n diu GEC. Per tant, va ser molt, molt emotiu veure aquelles persones grans, perquè moltes eren molt i molt grans, que venien doncs, en l'homenatge que els havíem preparat.
Ben, parlant de seccions, ja hem parlat de l'embrió, que va ser l'excursionisme, però n'hi ha un altre en què han sigut, jo diria, uns veritables, no sé si la paraula és exacta, però ja la vols entre cometes, apòstols, que és el rugbi. El rugbi, va ser el poble francès més petit i tenen el seu camp de rugbi, el seu equip de la categoria que sigui, però en canvi el rugbi a Catalunya doncs sempre ha sigut un esport que agrada, però que no ha acabat, no sé, de tenir la popularitat, no cal dir-ho, a França o als països de les Illes Britàniques, però en canvi el grup s'ha mantingut fidel, diria jo, al rugbi, i fins i tot, com parlava el president, el rugbi femení.
Sí, no, i Toni, i el rugbi és dels esports que poder són, haurien de ser més model de comportament a nivell esportiu. Tot i que pot semblar un esport dur, però és un esport que té unes regles d'acompanyarisme i de comportament tant a dintre com a fora que altres esports voldrien. Sí, no. Jo, per exemple, molta gent poder desconeix que hi ha el que diu el tercer temps.
El tercer temps.
Què és el tercer temps? Jo vaig descobrir-ho en el GEC. És a dir, els equips que estan competint allà a la pista, en el camp, que poden tenir, realment, una competició dura, no? Quan s'acaba, tots dos equips van a sopar o a fer el toc junts plegats, com amics. Clar, això és impensable. Ara, per exemple, imaginem-nos un partit Barça-Madrid. Després del partit se'n van tots a sopar tots junts. Bueno, és inimaginable.
Podria acabar molt malament.
És inimaginable. I, per tant, és un dels esports que té uns valors inherents a dintre i fora del camp que, torno a repetir, hauria de ser exemple d'altres esports.
Anem a parlar una mica del soci. Com és el soci del GEC?
El soci tipus.
El perfil mitjà, el descriptiu, l'estàndard.
Bé, tenim dels nostres socis, la meitat són, per dir, estem parlant de números general, la meitat dels nostres socis serien socis individuals, és a dir, sèniors, que potser que ells després tinguin la seva família, però han decidit que només són ells, i altra meitat són socis familiars, que formen part, doncs, bueno, el pare, la mare i els fills, el nostre carnet permet fins que càpiguen a casa.
Mentre entrin per la porta...
Sí, mentre diguem-ne...
Convisquin.
Sí, exactament. No, vull dir, a nivell de nombre de fills, no ho limitem. Uh-huh. Estan fins als 15 anys, 16 anys, 15, però diguem-ne que no tens un número, sinó que pots tenir els fills que vulguis.
Pot ser una família molt nombrosa, que no hi ha cap tipus de problema.
Exactament. Per tant, seria... També és una edat també important a dir que dels esportistes, dels socis esportistes federats i dels socis que venen a fer servei, quasi estem arribant a la paritat. És a dir, estem parlant d'un 60-50 i escaig homes i un 40 i pico llarg dones, quasi 50. Vull dir que estem quasi a la meitat. Vull dir que nosaltres també, la veritat és que hem apostat sempre per l'esport femení, però la veritat és que la nostra tipologia de soci és aquesta. Vull dir que, diguem-ne que és una dada important a retenir, aquesta.
Mhm. Parlant d'aquests grans equipaments, aquests dos nuclis, doncs, l'estadi, els camps de rugbi i d'altres esports, doncs, a l'entorn de Montilivi, per dir-ho, per situar-nos a grans trets, tenim Sant Narcís, tenim Sant Ponç, o sigui que, pel que és la ciutat, s'ha situat en diferents punts. Es preveu un dia, ara poder hauríem d'anar cap a aquest barri, cap a aquesta nova instal·lació. Si pensa en això, no dic que s'hagi de fer, perquè evidentment són iniciatives d'un cost desmesurat, diria jo, però...
No, nosaltres en aquest moment no ens hem plantejat això, perquè crec que amb els tres complexos esportius la ciutat la tenim força ciutat i també voltant de Girona, però està força, diguem-ne...
Atesa,
vull dir, tenim el nord, tenim el sud, pràcticament el centre, per tant, no ens ho hem plantejat, no ens ho hem plantejat.
Parlem, senyor president, de les activitats socials del GEC, tot allò que, més enllà de l'esport, diguem-ne, activitats extraesportives, no?, que ofereixen vostès. Per exemple, les senyores poden anar a l'espai benestar, no?, i passar-s'ho de meravella, no?, per exemple...
Sí, no, per exemple, també a Sant Ponç tenim un espai també de salut, bellesa i benestar, en el qual pots anar allà, que et preparin una dieta, que es pot acompanyar amb l'exercici físic en els nostres gimnasos, temes de benestar, temes de bellesa. Bueno, tot això ho estem també oferint als nostres socis en el complex de Sant Ponç.
Uh-huh. I a part d'això, quines activitats socials fan? Fan trobades, fan conferències?
Bé, nosaltres intentem... Un club com el nostre és complicat, diguem-ne, que tothom conflueixi perquè estem a tres cases diferents, no? Uh-huh. El CAR també ens ha marcat també com a objectiu a cada una de les instal·lacions és destinar un lloc de trobada amb alguna activitat que sigui excusa per trobar-se. Nosaltres no tenim seu social. El GEC, doncs, habitualment sempre ha tingut la cintura pendent de tenir un seu social on conflueixi tothom. Però, clar, quan aquesta seu social no és el lloc on es fa l'activitat, és complicat que la gent es desplaci amb una seu social. Per exemple, si la fem al centre de la ciutat, molt bé, tindrem allà, doncs, una biblioteca, una sala per fer una mica d'activitat artística, anar a llegir el diari, però allò no coincideix amb allò que fem tot l'altre. Per tant, no sabem exactament si l'adequat és això. Mm-hmm. O l'adequat és a cada instal·lació intentar buscar un lloc de trobada de la gent que està en aquella instal·lació. També un projecte que tenim, i l'hauríem d'acabar, és el tema de fer espais també pels nanos perquè pugui fer els deures, puguin estar concentrats, una mena de ludoteca assistida, perquè els nanos, entre que fan esport o no fan esport, entre que venen els pares o no els pares, doncs puguin estar allà d'una manera tranquil·la, treballant els seus deures o llegint, simplement, i intentar que estiguin també assistits per alguna persona que els pugui orientar una miqueta i posar una miqueta d'ordre en aquell lloc. No?
Augurem molt èxit en aquesta iniciativa, eh?
Perdó?
Dic, augurem molt d'èxit en aquesta iniciativa.
Sí, perquè els nanos, no, habitualment, doncs, en molts llocs doncs, acaben fent els deures a les taules dels bars i d'això, i això no agrada.
No,
ha de ser un lloc adequat, en silenci, i cada el bar és per fer el cafè, i ja està. I l'altre és per fer doncs, la concentració i fer, i fer l'estudi.
Una secció d'aquestes socials, diguem-ho així, i amb una llarguíssima tradició, és la secció de sardanes.
Home, és de les que, bueno...
Parlava que sempre tenim la tendència, els gironins, identificar-ho amb activitats esportives i a vegades ens oblidem
de
les sardanes.
Té una secció de sardanes molt activa, moltíssim activa, amb dos colles estables, vull dir, no solament que organitzem concursos i demostracions, sinó que hi ha colles estables que estan participant arreu de Catalunya, i la veritat és que amb triomfs molt importants, perquè han estat campions de Catalunya de moltes modalitats que a mi se m'escapen ara. Per tant, assagen dos cops a la setmana, i jo he vist assajos d'ells, que a vegades són més d'usos que alguns assajos d'alguna sessió esportiva. Jo abans els he dit alguna sessió, escolta, aneu a mirar el que van a la sardana i veureu el que és una...
No, jo he vist... Un assaig autèntic.
La sardana és molt maca com es balla, però clar, fer el treball de genolls, el treball de turmell, que vol dir que està molt rato fent així, 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 clar, dius, ostres, això requereix un previ entrenament que és dur, per tant... Però bueno, ho fan amb molt de gust i amb moltes ganes.
Una altra activitat, i ara que és, diguem-ne, estacional, el tema de la neu, no? Una altra de les activitats és esquiar amb el GIC, no?
Sí, sí,
es pot anar
sí.
cada cap de setmana.
Exacte, sí.
Esquiar, no? Suposo que això deu tenir molta acceptació, no?
Molt, molt, i a més també aprofito per dir que el que vulgui pot anar, perquè tenim uns convenis amb estacions que el que són els forfets i els transports surten uns preus boníssims. Per tant, hasta inclús algú que no sigui soci, tenim preus especials per ells també, si volen, es poden posar en contacte amb la secció d'esquí perquè hi ha una bona oferta per acompanyar-nos a la neu, sí.
Bé, ara passem a un nivell més personal. Senyor Canuola, com s'arriba, president? No? Ho dic perquè... jo no sé si és abusat dir-ho, però és un dels càrrecs o un dels llocs de, entre cometes, poder de la ciutat. No? Com s'hi arriba? Es fa una campanya electoral, es presenta un programa... Com va això?
Bé,
des de ser soci a ser president.
Sí, no, diguem, es fa el que marca l'Estatut, s'han de convocar eleccions quan cal, amb el seu... Ara que hem de fer-ho fa un mes, convoquen eleccions, es constitueix la Junta Electoral, que vella per tot el procés, i llavors les candidatures que es presenten, doncs es sotmeten a votació, i si només n'hi ha una, doncs queda proclamada que ha estat el nostre cas. Com s'arriba? Home, doncs com tota la gent que està a la nostra entitat, a les juntes directives, doncs, bueno, un dia doncs, et criden, si vols donar un cop de mà amb una junta directiva per aportar alguna cosa, acabes implicat en tot el projecte i quan te'n dones compte... Hòstia, però si estic de president, tu, no m'hi ha de compte. Bé, la veritat és que una mica comença així, eh? Jo, hi ha molta gent a la nostra junta, que jo hem acabat d'allò que se'n diu enredar entre cometes, perquè quan tu busques gent per fer una junta directiva que saps que no vas a guanyar econòmicament res, al contrari, vull dir, si les coses les fas bé, és la teva obligació. Si la fas malament, amaga't que tindràs platallots. Per tant, i cada vegada és més difícil buscar directius, perquè pensa que Això l'altre dia m'ho preguntava al diari, també. Diu, et sorprèn que alguns clubs de Catalunya, perdó, en el cas de Girona, tinguin problemes per fer la Junta? Dic, no em sorprèn, ni gens ni mica. Per cada vegada, el nivell d'exigència als directius, sense ànim de lucre, és altíssima. Estàs responent amb els teus patrimoni, inclús personal, si la cosa no va bé, i el teu nom. I, esclar, dius, la gent està disposada a dedicar moltes i moltes hores, però, clar, a més, el plus de respondre, déu-n'hi-do, no? Per tant, cada vegada és més difícil buscar directius, perquè, jo ho entenc, perquè el nivell de responsabilitat és altíssim. I jo crec que està bé, però clar, vol dir que a vegades doncs, també tu has de buscar gent per la Junta i la gent diu, escolta-me, però i quantes hores de dedicar? Bueno, els que puguis, no? Tampoc, això s'ha d'explicar bé, ara com que tinc la Junta feta ja puc explicar-ho. Sí. Això cada 15 dies, una horeta i tal, res, i si no pots venir, mira, no passa res. Una vegada estàs a dintre, ja està, tu ja saps que tu reunió cada setmana, et d'anar a veure partits al cap de setmana i, a més, s'han de fer gestions de setmana, no? Bé, això és així. També tenim la sort de tenir una gran estructura professional a casa nostra que fa que això funcioni. Clar, un monstre com el nostre, en el bon sentit de la paraula, no pot funcionar només als vespres, perquè no seria així. Però sí que és veritat que, com arribes? Doncs, bueno, t'impliques en el projecte, te'l creus, el fas teu, i comences a pensar que es poden millorar coses i podem fer coses amb el concurs de tothom, i et veus capaç de tirar endavant un projecte.
Doncs esperem, senyor Cayola, que de tota aquesta quantitat importantíssima de gent que passa per les instal·lacions del GIEC, doncs puguin sorgir moltes també vocacions, no?, d'aquests nens o nenes que ara que puguin créixer també estimant el club, els colors, sentint la casa, i que de tot això se'n puguin derivar futures vocacions per estar en una junta, per exemple, no?
I
que la cosa tiri endavant. Doncs no tenim més temps, sí, però el just per agrair la seva presència i desitjar-li molt ànim que aquesta etapa que li espera al front del GIEC doncs sigui, a ser possible, doncs plàcida, productiva i gratificant, i per vostè i per tota la gran família del GIEC.
Moltes gràcies. Gràcies per la vostra atenció.
I molta sort.
Gràcies.
Víctor, t'esperem d'aquí 7 dies.
Fins a la setmana entrant, si vol.
A tots vostès, gràcies per haver-nos escoltat. Ja saben que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies per la seva atenció. Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.